Vinga, adéu-siau.
A veure.
Molt bé, doncs l'Ivan, que ens ha portat l'actualitat esportiva, que ve carregada de coses, com ja hem pogut veure, tot i que les competicions han acabat, i aquí n'hem fet un tastet. Després el Zona Mixta i Esports 10. Més ampliació. Ara passem el torn a l'Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera. Demà hi tornem. Gràcies. Adéu-siau.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Al quiosc m'aviu el PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem.
Cuinem idees al més calent.
Oci, cultura i opinió, setmanari de l'Alt Empordàvem amb tu.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 25 de maig, encetem nova setmana i m'agradaria començar el programa fent una ullada a la situació de la bola al Congo i Uganda. I és que l'OMS eleva a 900 els casos sospitosos i ja es comptabilitzen 204 morts, segons el Ministeri de Salut del país. L'Organització Mundial de la Salut, que ja havia declarat l'emergència de salut pública internacional fa una setmana, ara ha elevat el nivell de risc al màxim i alerta que s'està propagant molt ràpidament i que la resposta per part dels sanitaris és difícil. Tot i això, l'organisme afirma que el focus està localitzat i el risc d'una epidèmia a escala mundial és molt baix. Per fer front a la malaltia, les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Metges Sense Frontera, però, alerta que la situació de conflicte que viu el país frena l'arribada d'ajuda i està expulsant els sanitaris, fent impossible el rastreig dels contactes. A més, l'organització alerta que la falta de tests de diagnòstics impedeix saber la xifra real de contagis, que podria ser molt superior dels 900 que apunta l'OMS. La variant d'Ebola que assetja el país ara mateix és força desconeguda. Això ha fet que no s'hagi pogut detectar i frenar més aviat. A més, no té cap vacuna ni tractament específic i això afavoreix que provoqui la mort al 50% dels casos. I en aquest context, l'epidèmia està fent créixer encara més la tensió al país. Divendres, els familiars d'una víctima van cremar diverses tendes d'un hospital perquè no els deixaven endur-se el cos del seu familiar difunt per acomiadar-se'n d'acord amb la seva tradició. I és que les autoritats han prohibit les vetlles funeràries perquè els cossos de les víctimes són altament infecciosos, també un cop morts. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que avui ens parlarà del clima àrid. I després a Drets de Butxaca, en una nova setmana de mobilitzacions docents amb vaga unitària prevista per aquest dimecres, en Jan Botí ens parlarà precisament de com funciona el dret a la vaga i com podem exercir-lo amb garanties, sense que perilli el nostre lloc de feina. I tot plegat ho farem amenitzat amb el mundo sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però és moment de fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Sí, tenim un problema molt important allà al Congo i a Uganda, perquè bueno, és el caldo de cultiu perfecte perquè qualsevol epidèmia pugui tirar endavant, no? Una situació inestable políticament, amb guerra, i a més amb... que és el que comentaves ara, no? Els hi van cremar els barracons perquè no es podien... Exacte. No es van deixar endur-se el d'això. Bueno, és que clar... quan topem la ciència amb les creences, no? Sí. La cosa comença a fallar estrepitosament. Amb la Covid va passar una cosa semblant, en el sentit de també hi havia possibilitat d'infecció post-mortem, i per tant, jo me'n recordo que els, no hi havia vetlles, no hi havia d'això, els ataúts tancats, m'entens? Però imagina't l'Ebola, que...
bueno, que és molt més mortal.
Sí, la cosa pinta malament, i sobretot el que deies tu, que les xifres oficials són unes, però darrere d'aquests oficials hi ha moltíssims, molt més casos que no es poden comptabilitzar perquè la situació, el context no ho permet.
Clar, per falta de recursos, bàsicament.
Falta de recursos, perquè hi ha la guerra pel mig, etc. Bueno... Així estem les coses.
Veurem com evoluciona, esperem que no...
I al mig de tot això hi ha el politiqueig sanitari també, no? Perquè l'altre dia sentia que l'OMS aprofitava també l'avinentesa, que no dic que no s'estigui fent tot el que ha de fer, però aprofitava l'avinentesa per tirar encara als Estats Units la sortida de l'OMS i la manca de finançament per culpa dels vostres milions que us he deixat d'invertir, estem així, no?
Bueno, sí, al final aprofiten qualsevol cosa
tot és aprofitable, sí, tot és exacte. Anem a l'escala, va. Anem a parlar de vi, una mica més... no anava a dir més saludable, perquè segons com tampoc, però com a mínim més divertit, Un tema més divertit amb la fira Arrels del Vi, la 18a edició d'aquesta fira, que ha plegat a més de 2.000 persones i que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Sant Martí d'Empúries, consolidant-se com una trobada vitivinícola de la DEO Empordà, amb més presència de cellers i afluència de visitants. Per tant, tot un èxit. L'esdeveniment ha reunit més de 2.000 persones, ho dèiem ara, 34 productors i unes 150 referències d'ampolles que s'han pogut degustar en tastos oberts i en 4 masterclass. Bueno, 150 ampolles, Déu-n'hi-do, si s'han pogut degustar totes,
Bueno, entenc que no tothom les ha degustat totes, no, si no surts si no, d'allà una mica allà... que no agafes el cotxe.
Sí, exacte, ja més val que montis la tenda de campanya allà al costat. Doncs això, hem tingut Arrels del Vi, Després també parlarem avui del cicle de xerrades sobre els drets de les persones grans, mm-hmm. que s'ha iniciat amb una xerrada sobre el cohabitatge sènior. La cooperativa Walden segle XXI, diguéssim, Walden XXI, ha explicat el seu projecte i ha traslladat al públic que a l'escala també pot ser possible aquestes cooperatives de persones, de gent gran, no?
Mm-hmm. Bueno, és una iniciativa nova que es pot explorar també aquí a l'escala.
Sí, perquè ens entenguem, doncs és allò de compartir pis...
Sí.
Però a la tercera edat, diguéssim, la gent gran que, bueno, potser no tenen la necessitat en el sentit econòmica de compartir, o potser sí, però sobretot el que tenen és la necessitat de tenir companyia.
Clar, és la manera de no viure sol, també, no? De si et passa alguna cosa, tens algú també a casa.
Hi ha algú que respongui, que pugui atendre't o que pugui, doncs, atendre els serveis d'emergència, diguéssim. Bueno... És una aposta important, sensata, no? Està bé. Anem a per la Casa del Gavià i l'Alfolí, que han acollit o que acullen els actes previs del 51è aplec de la Sardana, amb un recital, dues visites guiades i una jornada de debat al voltant de la dona i la cobla, que han estat algunes de les activitats que ha organitzat l'agrupació sardanista Avi Xaixo, i que són aquests actes previs del 51è aplec de la Sardana, que s'han celebrat aquest cap de setmana.
Exacte, l'aplec és el 7 de juny, però ja hi comença a haver tots aquests actes previs.
Sempre cada any doncs, hi ha els actes previs, i aquest cap de setmana han estat aquests. També parlarem de... Ja anem al cap als esports, amb vela llatina, no? Si no m'equivoco, amb la vela, amb el compte enrere perquè el Mar d'Empúries es converteixi en l'epicentre europeu de la vela, amb la celebració del campionat de la classe MUD 2026, que es disputarà del 7 al 13 de juny. Parlem de vela, però la classe MUD no sé quina classe és, eh?
Jo
tampoc. Ho deixo aquí.
L'Ivan ens ho explicarà,
explicarà amb pèls i senyals quina és la classe MUD i a partir d'aquí, doncs, què és el que...
Exacte, només sabem que hi ha un campionat de vela, veurem...
Del 7 al 13 de juny.
Això.
Perfecte. I també tenim campionat, en aquest cas, dels 240 esportistes al Campionat de Catalunya de Bujutsu, que tampoc no tinc ni idea de quin esport és, però entenc
això
que és...
Això deu ser un art marcial,
sí,
no?, pel nom.
Fins aquí crec que arribo amb el tema arts marcials, però quin tipus d'art marcial no ho sé. Val, doncs el Pavelló Municipal ha reunit 240 esportistes en aquest Campionat de Catalunya de Bujutsu, amb Girona com la província més participativa. La jornada de diumenge ha estat un èxit de públic i ha destacat pels espectaculars combats de Kumite. Dissabte, la protagonista va a bicicleta. Aquests són els esports que hi han hagut aquest cap de setmana.
Han tingut un cap de setmana ben variat, eh? Bicicletes, bujutsu, torneig d'escacs,
sí.
Hi havia també.
I, bueno, no marxaré sense dir llàstima al Girona, però ja està.
Sí, no. Sí, ens ha baixat.
Hem tingut una de cal i una d'arena aquest cap de setmana. Han tingut les noies guanyant la Champions del Barça, però el Girona no ha pogut salvar-se de la segona. Això ja fora de l'escala, però com a gironins sentim el...
Home, i tant, i aquí més, que tenim uns forofos aquí a la redacció del Girona.
Per això ho dic, estarem a l'escala, però segur que hi ha molta gent amb el cor empungit aquí, perquè el Girona ha baixat a segona. Bueno, anem amb el temps.
Som-hi, anem amb el temps.
Setmana ple estiu, amb cel serè i escalada de temperatura màxima a mesura que avancin els dies.
O sigui, estem a l'estiu ja de ple, no? Quasi podríem dir.
S'acabó el que dèiem abans, ara ja sí que és moment de fer el canvi d'armari, ara sí, ho teniu ja claríssim, desterrem la roba d'hivern, ara és la roba d'estiu, i la cosa sembla que va més, perquè, em sembla que el parte per mitjans de setmana, final setmana, això és el que diuen... En Sergi, anem a fregar temperatures de més de gust, eh?
El meu mòbil deia que arribaríem als 31 graus, eh? No sé si li hem de fer gaire cas, però déu-n'hi-do, m'he espantat aquest matí.
Todo bien, exacte. No hem arribat encara ni al mes de juny, però todo bien.
Per això, ja estem amb temperatures que teníem fa anys al juliol. Això vol dir que a l'agost ens rostirem. Estarem aquí
potser vol dir que l'agost anirà amb forro polar, no ho sé. No crec que sigui això.
Veurem. No ens avancem.
Va.
Doncs moltes gràcies, Lari. Ens omplies el punt de la 1.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Sigueu molt benvinguts un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Sergi, de què ens vols parlar avui?
Doncs avui parlarem de climes àrids, és a dir, semideserts i desèrtics.
Per tant, calor, no?
Calor.
Podríem dir.
Calor i poca humitat, elevada radiació, i això suposa una eixuta que ha de superar, evidentment, tothom qui visqui en aquestes àrees.
Doncs som-hi.
Acabem de dir, ve molt clar la introducció, perquè ja sabem que l'aigua és un bé escàs.
Uh-huh.
Això és un lema que formava part de moltes campanyes, no? De quan nosaltres estudiàvem, i també de moltes campanyes institucionals.
Bueno, i també perquè hem passat moltes èpoques de sequera,
sí.
Aleshores ens ho han inculcat també moltíssim, això de l'aigua és un bé escàs.
Doncs, evidentment. I un fet que pot semblar una mica paradoxal, tenint en compte que el 71% del planeta Terra és aigua.
Uh-huh.
Però clar, de tota aquesta aigua, només un 2,5% d'aquesta aigua és aigua dolça. Per tant, la disponibilitat baixa
en picat
moltíssim, no? I com hem dit avui, que parlarem d'aquestes regions àrides i semiàrides, i és evident que parlem de climes on plou poc, per poc que plou, com era el...
L'embarbussament.
I a sobre, on hi ha molta evaporació,
uh-huh.
És a dir, molta radiació solar. I pel mateix preu fa que en siguin uns climes càlids o molt càlids.
Uh-huh.
Anem a definir, primer de tot, què és cada cosa, què és un clima semidesèrtic o una zona semiàrida i un clima àrid. Vale?
Uh-huh.
Un semidesert o una zona semiàrida o clima d'estepa és una zona climàtica que a grans trets rep entre 200 i 400 litres per metre quadrat de precipitació anual.
Uh-huh.
En tot un any.
Això és molt poc, eh?
Això és molt poc. Tenim climes semidesèrtics freds, com ara les estepes. Les estepes, tot a l'interior de la zona, a l'interior de Rússia, de Mongòlia, de tota aquesta zona, eh?
Uh-huh.
Que també coincideixen en zones molt continentals. Climes semidesèrtics càlids, com per exemple el nord d'Àfrica, Canàries i sud-est d'Espanya.
Uh-huh.
No oblidem que tota la zona d'Almeria, Múrcia, certs punts de Castella, La Manxa, la zona dels Monegros, la zona d'Aragó, tots això són climes semiàrids.
Uh-huh.
I tenim la figura de Köppen, que és el que fa les classificacions climàtiques, i només per donar una dada, ha dividit en molts grups de climes arreu del món, doncs aquestes zones semiàrides pertanyen als grups BSK i BSH.
Uh-huh. Això ja és la nomenclatura aquesta més científica,
eh? Exacte, que no són cap banc ni cap cicle de cap banc, sinó d'aquesta classificació climàtica segons Köppen.
Uh-huh.
I una zona àrida és aquella que rep menys de 250 mil·límetres de precipitació l'any.
Per tant, aquesta encara és més seca, eh?
Exacte. I presenta una alta taxa d'evaporació, per tant, humitats molt i molt baixes.
Uh-huh.
També s'anomenen zones desèrtiques i en tenim de càlides, temperades, fredes i glacials. La majoria d'aquests grans deserts càlids del món es concentren en dues franges específiques de latitud, entre els 15 graus i els 30 graus, tant de latitud nord com sud de l'Equador.
Uh-huh.
Un territori que ve dominat pel que s'anomena cèl·lula de Hadley i les altes pressions subtropicals. Aquí hi hem d'afegir els deserts polars, tant del nord com del sud, sobretot del desert antàrtic, on degut, en aquest cas, a un altre mecanisme, però també domini dels grans anticiclons i aire molt fred, les precipitacions són molt, molt escasses i degut a aquestes baixes temperatures tampoc hi viu pràcticament res, vull dir, les condicions, d'acord? Per tant, el que defineix aquest tipus de clima, a part de les característiques pròpiament climàtiques, és la baixa disponibilitat d'aigua, que moltes vegades va combinada amb sòls molt pobres, amb terres molt pobres, és a dir, salins o sorrencs, cosa que fa que s'extremin molt més aquestes condicions i posin en situacions límits a vegetals, animals i humans.
Per tant, la vida aquí és complicada, eh?
Molt complicada.
Tant, no només pels humans, sinó també per les plantes i els animals.
Això mateix. I també hem de tenir present que els climes aquests semiàrids, sobretot els primers, els semidesèrtics, estan en expansió degut al canvi climàtic i la pujada de latitud d'aquestes regions i climes subtropicals. És a dir, d'aquesta cèl·lula de Hadley que parlàvem abans, a banda i banda de les regions equatorials, gairebé tira més cap al nord. Per part, va empenyent aquests climes semidesèrtics del Canari, del nord d'Àfrica, etc., cap a regions mediterrànies i cap a regions una miqueta més altes. Per tant, entrem en una nova normalitat també climàtica, que cada cop aquests climes més extrems van progressant una mica més al nord, i el Mediterrani viu un procés progressiu d'aridificació.
Per tant, terrenys que no eren semiàrids ara ho poden ser, no?
Ho poden ser, es van convertint, tal com van canviant, per exemple, tot el règim de pluviometries estacionals i regions del, sobretot de la meseta del centre d'Espanya, abans tenien una pluviometria més alta a primavera i ara es van convertint en una tardor, que la tardor sigui l'època més plujosa. Això vol dir que entren en un domini de clima mediterrani i al mateix temps el clima mediterrani entra en un domini de clima semiàrid.
Per tant, aquí el canvi climàtic ens està canviant els escenaris també.
Sí, sí, està canviant tots els escenaris. I davant aquestes característiques, evidentment, també és molt interessant veure les adaptacions, sobretot en el cas dels vegetals i els animals, en aquestes condicions tan dures, tan feixugues per viure. Les plantes s'han d'adaptar, podem dir, per partida doble, a la manca de disponibilitat d'aigua i, per altra banda, també a l'alta radiació i temperatura. Per tant, podem dir que el cicle dels vegetals s'escurça i pot arribar el cas fins i tot de fer-se intermitent en les zones desèrtiques més dures, no? Per exemple, ara recordo la zona d'Atacama, del desert de Xile, que no, les plantes només floreixen i germinen i fructifiquen i fan llavors els anys que hi ha precipitació, perquè pot haver-hi un any que no hi hagi pluja en tot l'any, que no plogui.
I aleshores no creixen aquestes plantes, eh?
No creixen. Quan el moment que hi hagi, que hi ha pluja, la llavor germina, floreixen i tornen a fer llavor, però és un cicle molt efímer, molt curtet. No poden ser els cicles estacionals que estem aquí nosaltres acostumats, que ja en parlaven, amb una altra guaita de l'hivern, de la primavera, de l'estiu i la tardor. No, allà és el tot o res. Funcionen en el sistema binari, com els ordenadors, amb zeros i uns, podríem dir. Les plantes, per exemple, adopten estratègies com és arrels molt profundes, un sistema radicular molt profund per trobar aigua cap avall, fulles carnoses, fulles, les plantes crasses, els que aquí anomenem els cactus, però no només en plantes crasses com a cactus, sinó en arbres. Recordem, per exemple, arbres com el baobab, que té un tall, un tronc molt engruixit, perquè dintre acumula reserves d'aigua. Que no només, això és interessant, no només acumula aigua, sinó que serveix per dissoldre sals. Hem parlat abans que els sòls són molt salins, normalment. L'aigua aquesta, i la sal és tòxica pels vegetals, doncs aquesta aigua disponible serveix per dissoldre sals. És un mecanisme molt semblant a el que tenim aquí a les plantes que neixen arran de mar o que deixen a la vegetació, neixen a la duna litoral, que també han d'afrontar, encara que ploguin més de 500 litres l'any, han d'afrontar condicions semblants en aquestes zones semidesèrtiques. Una altra estratègia és, evidentment, les espines. Això ho veiem a les zones de sabana, per exemple, el típic documental que ens mostren les girafes i els elefants menjant les fulles, les acàcies, per exemple, moltes plantes d'allà tenen espines per evitar precisament aquesta depredació. O sigui, són plantes que tenen poques oportunitats de treure fulla, fruit i llavor, flor, fruit i llavor...
Com perquè se'ls amengin,
com
no?
Com perquè se'ls amengin, vale? Per tant, un mecanisme també molt especial.
Tot això pel que fa a les plantes, però i els animals, com sobreviuen?
Doncs mira, els animals, la principal adaptació és evitar les hores centrals del dia.
Les de més calor.
Les de més calor, per tant, sovinteja el comportament nocturn. I no ens pensem només en els animals, o sigui, la típica imatge d'un mexicà fent la migdiada a l'ombra amb el barret a sobre, amb el d'allò, o imaginem, per exemple, com són els estius a Andalusia, a Sicília, al nord d'Àfrica, en aquestes zones més càlides, la gent no surt, no surt de casa fins a les 8 del vespre.
No, clar, perquè és, bueno, amb la calor tot costa més.
Exacte, és una adaptació. Els animals també s'adapten a necessitar menys aigua i beure menys cops al dia.
Perquè l'aigua és molt escassa.
L'aigua és molt escassa. Per tant, aquestes són les bàsiques. Però també, per exemple, tenir grans extremitats per radiar calor. Per exemple, la guineu del desert. I molts animals tenen orelles o potes molt grans, primes plenes de vasos sanguinis. L'aire que passa al voltant d'aquestes zones refreda la sang ràpidament, funcionant com un radiador del cotxe. O sigui, una estratègia per refredar el cos, en podríem dir. Pells impermeables, com per exemple els rèptils o els insectes de cutícula molt gruixuda, que impedeix que l'aigua interna s'evapori a través de la pell.
Ah, carai, per no perdre les reserves d'aigua.
Exacte, són a vegades molt animals, com els insectes, que tenen aquesta respiració cutània. Per tant, s'han de protegir per evitar que aquesta aigua s'evapori. En plantes també passa una cosa similar. Per evitar la evapotranspiració, són plantes que a vegades tenen una capa de cera molt gruixuda a l'epidermis de la fulla. Així ho evita. I gran capacitat, per exemple, les plantes tenen un sistema, que són els estomes, que és per on respiren i poden perdre aigua, doncs es passen tancats molta part del dia. Per tant, l'equivalent amb animal, eh? El pèl. El pelatge aïllant, per exemple, agafem el sistema dels camells o els dromedaris, que tenen un pelatge molt gruixut a l'esquena, que impedeix que la calor del sol els hi arribi a la pell, i el color clar, per exemple, colors clars que reflecteixen la radiació solar, més que no pas colors foscos, com el negre, que aleshores provocaria que el cos s'escalfés moltíssim.
Que intel·ligents, que són els animals a l'hora de trobar estratègies.
Molt, molt, molt. I no només això, sinó l'aprofitament de l'aigua metabòlica, el que parlàvem abans, animals que gairebé no beuen aigua en tota la seva vida i aprofiten aquesta aigua, l'obtenen desglossant químicament o trencant químicament els greixos de les llavors seques que mengen.
Ah, carai.
Treuen l'aigua del greix, de les llavors, d'altres elements que incorporen a la seva dieta, que no pas beure aigua, perquè beure aigua poden beure molt poca aigua. Fer orina ultraconcentrada.
Per no perdre aigua, també, no?
Exacte, per no perdre aigua. Són orins molt, molt espessos i excrements molt secs per no perdre aquest líquid. Gepa dels camells. La gepa dels camells no conté aigua, contràriament al que se'n creu, no? Sinó greix concentrat, tot el greix en un sol punt de l'esquena, evita que tinguin una capa de greix sota la pell de tot el cos, fet que els hi permetrà suar menys i refrigerar-se millor. A més, el cos crema el greix, quan crema aquest greix, i genera aigua com a subproducte. Per tant, també li va bé per hidratar-se. I la tolerància a la hidratació. Un humà, per exemple, pot morir si perd el 10 o el 12% del seu pes en aigua. Un camell pot perdre fins un 30-40% del seu pes en aigua sense patir danys, ja que el sistema circulatori està dissenyat perquè la sang no s'espessi en excés.
Per tant, ja ho hem vist, tot de mecanismes diferents per sobreviure en aquests terrenys tan àrids, que és complicat, no? Perquè el que dèiem, l'aigua és molt escassa i l'aigua que és molt important per viure, no?
Ha de tenir una adaptació. Una adaptació, per exemple, que estem fent els humans per combatre aquests climes, és la dessalinització de l'aigua. per obtenir aigua de mar, d'aquest 71% que parlàvem abans de l'aigua del planeta, pues, obtenir aigua de mar per poder beure, desalinitzar-la. El que passa és que això també té conseqüències, perquè generes un residu salí sòlid, que la sal és tòxica per al medi ambient i té un consum energètic molt elevat. Per tant, són estratègies que fan totes les plantes, tots els animals, per combatre precisament aquesta aridesa i aquests climes tan secs. Costa d'imaginar, llocs on plou menys de 250 litres l'any i deserts com, per exemple, Atacama, que pot passar anys sense veure ni gota ni gota.
Costa d'imaginar, però el que deies, que cada vegada aquests terrenys s'estan expandint més.
Exacte, el canvi climàtic és el que fa.
Doncs, Sergi, moltes gràcies i ens retrobem un altre dia, el proper guaita que tenim.
Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I després del guaita que tenim, com sempre, és moment del Mondo Sonoro del DJ Bigut.
Mondo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Tot canvia, però la cançó segueix sonant igual, amb aquest directe enregistrat en 1973 a Madison Square Garden, a New York. Són Led Zeppelin, donant banda sonora al seu film The Song Remains the Same.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte. La tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
Hola, sóc el Cesc de l'Escola Els Cossetans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema. La tardor. Els arbres es muden, de roig i de groc. Les fulles tremolen sota un sol de foc. El vent la fa caure, les du sota el pont. Quan surtis de casa, trespitja les fort. Les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop. Les flors espantades es tanquen.
Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor. Sí, oi? Fins al proper Embaladits. Adeu!
Adeu, embaladits!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
I un dilluns més obrim nova plana dels drets de butxaca amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Jan, de quin dret ens vols parlar avui?
Doncs avui parlarem d'allò que les últimes setmanes ha estat un clàssic, que són les vagues. Tenim els mestres, bé, jo crec que no falta cap col·lectiu al país que no exerceixi el dret a vaga, però
exacte,
especialment els mestres últimament, sí, sí.
Mestres, metges, fa uns mesos teníem també els maquinistes de Renfe, no?, que feien, de Renfe i Rodalies, que feien vaga. Doncs
correcte,
avui anem a veure una mica, no?, perquè a vegades pensem, clar, tenim ganes de reivindicar els nostres drets laborals, tenim ganes de manifestar-nos, però com ho hem de fer això, no?, perquè no ens afecti en el nostre futur laboral, perquè no ens puguin sancionar. Com
exacte,
funciona el dret a vaga?
Hem de fer-ho de manera curosa, no?, i seguint com amb tot els procediments que tenim establerts. A l'inici, ostres, jo pensava, no?, de quina manera ho abordem, i m'imaginava, no?, professors en una reunió de claustre, no sé si amb algun policia infiltrat o no, això ho haurà de determinar el govern, però en tot cas, ostres, amb aquella cosa de... amb aquest aire que es respira, hem de fer alguna cosa, doncs fem vaga, no fem vaga... Què passa si tallem un carrer o si sancionem... si ens poden sancionar si tallem un carrer, o hem de preavisar les autoritats, és a dir, una mica com ho hem de fer, no? Al final, una realitat doncs en la que jo crec que molts mestres, molts docents s'estan trobant en les darreres setmanes, oi? Doncs la idea és justament dedicar el programa d'avui a desgranar tot plegat, no? Aquest dret a vaga, com funciona? Certament, centrant-nos una mica en l'àmbit doncs dels mestres i dels funcionaris en general, no deixem de ser funcionaris els mestres, perquè no es tracta només, no?, de deixar de treballar, aquesta cosa de no anar a treballar, deixar de treballar, sinó que, bueno, té tota una història al darrere que també avui voldrem explicar, i problemes a la butxaca. Això toca la butxaca i pot arribar a tocar fins i tot, no?, com deies tu, el futur laboral. Per tant, enmig de tantes reivindicacions, mirarem de veure doncs, de quina manera es pot fer per tal de fer-ho correctament, amb seguretat i el més responsable possible.
Doncs som-hi. Tot això on està regulat? Quin és el marc legal del dret a vaga?
Doncs en la normativa catalana, estatal, espanyola, ara hi entraré, però abans vull fer una prèvia sobre una mica d'on venim, no? Per situar-nos en el context en el qual vivim, sobretot a Europa, jo crec que hem d'entendre que el dret a vaga està regulat d'una manera molt diversa en funció de cada país. De fet, els nostres veïns europeus, francesos, italians, alemanys, en cadascun dels països tenen restriccions severes, fins i tot, en aquest àmbit. Oi? En el cas de França, que és el país més proper que tenim, potser no, el seu Tribunal Suprem no reconeix aquest específicament per a estudiants. He de dir que els estudiants ni a França ni enlloc, des d'un punt de vista jurídic, tenen dret a vaga, mai, perquè per definició no produeixen res. Si entenem el coneixement com que no es produeix, no? Però ja m'entens. No es tracta d'un dret a vaga que exerceixin els estudiants, pot manifestar, això són altres qüestions, però no dret a vaga, no. Doncs França, el Tribunal Suprem, ho diu de manera expressa, fins i tot amb els autònoms. No? És a dir, aquest recull legal no hi és. A Itàlia, en el cas de les forces de seguretat, està totalment vetat. I a casa nostra, en el cas dels militars, doncs també hi ha unes restriccions. I a Alemanya, que potser és el cas més paradigmàtic, més enllà de que la seva Constitució no recull la vaga com una forma explícita, en el cas dels funcionaris públics, fins i tot la tenen prohibida, no? Perquè es considera que hi ha un deure de lleialtat a l'Estat, al final, un treballador públic. I aquesta contribució, doncs, aquesta prohibició la confirma el seu Tribunal Constitucional. Bé, una mica per tenir aquest marc europeu, en el nostre cas, d'on venim, no? Doncs venim d'una història curiosa, també, perquè, evidentment, durant la dictadura franquista això era un delicte tipificat en el Codi Penal, per tant, que hem d'explicar als que ens escolten sobre si es podia o no es podia fer vaga en temps de Franco, evidentment no. Però es produeix un canvi que arriba abans de la Constitució. Després la Constitució ho blinda, però hi ha un canvi que és amb un reial decret de l'any 77 que està actualment vigent, i que és una norma preconstitucional, és a dir, la Constitució és del 78. No? I en aquell reial d'aquest, doncs, sí, és quan s'estableix aquest dret a vaga, s'accepta, i per tant és l'inici que després en la Constitució es reculli com a tal, com a dret fonamental, aquest exercici al dret a vaga, que actualment el tenim recollit en allà. Però és cert que allà es parlava de treballadors, en règim laboral, sobretot. Per tant, l'àmbit dels funcionaris quedava una mica buit. És més, si l'any 80 el govern hagués volgut prohibir la vaga als funcionaris, una mica com el que han fet a Alemanya, si féssim una lectura estricta de la Constitució, bueno, haguéssim hagut de veure quin recorregut hagués tingut això, si hagués pogut ser possible o no. Dic l'any 80 perquè ja l'any 81, parlàvem quin marc jurídic, arriba una de les sentències més importants en aquest àmbit, no? On es desgrana, on es conclou de quina manera aquest dret es pot exercir, no? I quina tipologia de dret és, no? Que és una sentència del Constitucional de l'any 81, que a dia d'avui és vigent, plenament vigent, i que serveix doncs de base. I allà el Tribunal Constitucional ens diu, escolta, això és un dret individual que s'exerceix de manera col·lectiva i que, per tant, cap altra normativa doncs pot buidar-ne el seu contingut. Bé, després en diverses normatives d'àmbit més administratiu, doncs s'ha anat concretant en el cas dels funcionaris, doncs aquest dret que sí que certament també gaudeixen els funcionaris públics i per tant els mestres.
Doncs ara que hi hem posat una mica de base jurídica, no?, en tot això, en el dret de la vaga, anem a veure una mica com l'apliquem a nivell pràctic.
Doncs a nivell pràctic, clar, a l'inici parlava, no? Ostres, això de si ens poden identificar si anem en una vaga, si podem tallar vies o no podem tallar vies. El que hem de tenir en compte és que és cert, no?, que en aquestes darreres setmanes, darrers mesos, hi han hagut moltes reivindicacions docents, no? I aquí els Mossos d'Esquadra cerquen, han identificat una setantena de mestres, llegíem no fa massa, i pues, per talls a rondes de Barcelona, les entrades, etc. No? Clar, aquí sorgeix la pregunta de, això ho poden fer? Al final no estaven exercint cap tipologia de violència, no? Estaven simplement en allà tallant aquestes vies. Per una banda, el govern el que ens ha dit és, escolti'm, no hi ha un protocol. No hi ha un protocol policial que digui què han de fer els Mossos d'Esquadra en el cas de que hi hagi o no un tall de via. I per tant, aquí, com que no hi ha un protocol concret, el que s'apliquen són criteris de seguretat. I en aquests criteris de seguretat i, evidentment, de proporcionalitat, el que s'entén és que si aquest tall està posant en risc la seguretat, l'ordre públic, aquí sí que la policia tindria la potestat de restringir la circulació, d'identificar els assistents, encara que no hi hagi violència, no? Però això és una discrecionalitat a punt teòric. Discrecionalitat no implica arbitrarietat, eh? Discrecionalitat vol dir que davant de múltiples opcions vàlides tècnicament i argumentades, doncs hi ha la potestat d'escollir quina es tira endavant, eh? Però això no vol dir arbitrarietat, que evidentment seria fora de mida. Per tant, hi ha aquesta discrecionalitat, per tant, de considerar la proporcionalitat o no d'actuar. Aleshores, hem de veure com això evolucionarà, però és cert que en els casos s'aplica el que estableix fins i tot la coneguda llei Mordassa, que havia hagut de ser derogada, però que continua plenament en vigor.
Clar, aquí t'anava a dir, aquí hi entra en joc també el dret a la manifestació, no només el dret a vaga.
Correcte, són dos drets que van molt lligats. El dret, efectivament, a reunió és un dret, a manifestar-se és un dret també reconegut constitucionalment, i són dos drets que sovint conviuen, però hem de tenir en compte que, clar, aquests drets també han de conviure en un entorn, en una societat que també no deixa de funcionar. Per tant, a vegades hi ha aquest xoc.
Ara hem estat parlant d'identificacions, detalls, més en el moment en què sortim al carrer a manifestar-nos per donar sentit a aquesta vaga, però clar, això també hi ha el fet que no anem a treballar, i has dit abans que això ens pot tocar la butxaca i fins i tot l'expedient. Com va això?
Efectivament, això ens toca la butxaca. Segurament és una de les preguntes primeres que es fan als mestres o qualsevol treballador, a dir això, com m'afecta, no? Doncs efectivament, fer vaga té un cost econòmic. Té un cost econòmic perquè en termes legals el teu contracte és com que aquell dia queda suspès i per tant perds el salari del dia. Que ara m'aventuro, i si no m'equivoco estem parlant de centena d'euros, si no m'equivoco. El dia. Però el que hem de tenir en compte és que una cosa és que tu exerceixis aquest dret i ets conscient de que perdràs aquesta retribució, però per no perdre també la protecció legal com a treballador, sí que has de tenir en compte que a la vaga s'ha de comunicar degudament el que se'n diu, no?, l'autoritat laboral. Home, evidentment, si és un mestre, s'haurà de informar i comunicar en el departament, eh? No és que ho hagi de ser una acció individual de que cadascú hagi de dir-li al director del seu centre, no parlem d'això. Per què dic aquesta obligació de comunicar-ho? Doncs perquè el que no es pot fer és fer vaga sense haver-ho informat. De fet, hi ha un formulari, hi ha a la web de la Generalitat de Catalunya, on el tràmit per tal de poder informar està disponible, no? Això per una banda. En el cas que hi hagi manifestacions en el carrer, també s'ha d'informar de per on transcorrerà aquesta manifestació, etcètera, etcètera. Per què? Doncs pel que dèiem abans, hi ha uns criteris de seguretat, hi haurà d'haver una mobilització segurament policial, no perquè hi hagi d'haver actes violents, però quan hi ha actes multitudinaris, evidentment això suposa una alteració de la normalitat, i per tant això ha de comunicar-se, i això sí que s'ha de fer. És a dir, a vegades s'han produït algunes vagues o manifestacions de manera espontània, disculpeu, però en aquest cas no hi hauria aquesta protecció total, no? En el cas de l'àmbit que ens ocupa generalment els serveis públics, sí que és veritat que el termini és una mica més ampli que si parléssim d'una empresa ordinària, i generalment es parla d'uns 10 dies amb antelació per poder-ho explicar i que es puguin organitzar els dispositius. En d'altres casos, en el cas d'empreses, etc., podrien ser uns 5 dies.
I si no comuniquem aquesta vaga, si la fem per sorpresa, que deies, què ens pot passar?
Clar, la vaga aleshores podria ser declarada il·legal. I declarar una vaga il·legal implicaria no només una pèrdua de salari, que això ja ho assumim, encara que sigui dins de la legalitat, sinó que perds la protecció i l'administració, i per tant estaries faltant en el teu lloc de feina de manera injustificada. I l'administració, l'empresa, doncs aquí podria aplicar sancions disciplinàries greus, perquè no hi ha un motiu que ho justifiqui. La vaga, cadascú hi està d'acord o no, la pot secundar, és un dret que tens. Per tant, aquest dret el que fas és emparar-te, de dir, escolta, jo aquest dia no vinc a la feina perquè m'emparo en el meu dret a vaga. Clar, si aquesta vaga és inexistent, perquè ens l'hem muntat entre nosaltres, per dir-ho de manera molt, molt col·loquial, doncs no hi ha aquesta protecció. Per tant, això ho hem de tenir molt en compte. I deia abans, aquesta responsabilitat de comunicació no és una responsabilitat individual de cada treballador, de cada mestre, o no. Això és una responsabilitat, doncs, que els sindicats, que els comitès organitzadors han de fer de manera global, com deien, el Departament d'Educació en aquest cas, no? Perquè tu no has d'explicar en els teus caps en aquest moment concret si faràs o no faràs vaga, a no ser que tu siguis una de les persones, doncs, que ha d'anar a treballar per garantir els serveis mínims. Per tant, hauràs de tenir una comunicació. Però si no, si la fas, no tens per què informar-ho amb antelació, simplement sàpigues que se't descomptarà del sou.
I com dèiem, informar-ho és responsabilitat dels sindicats o dels comitès. I correcte. Jan, anem tancant algunes idees finals sobre aquest dret a la vaga.
Sí, doncs a veure, per tenir-ho molt present, com tots els drets, no es tracta d'un dret absolut. I si bé és cert, doncs, que a casa nostra és un dret reconegut i fonamental, perquè està en aquell capítol d'especial protecció, no?, de la Constitució, és un dret que està subjecte a tant al manteniment dels serveis essencials, ho dèiem ara, els serveis mínims, a la seguretat ciutadana, no?, i que no complir amb els serveis mínims i no complir amb els requisits de convocatòria, doncs, també pot ser un motiu de sanció disciplinària, no? Per tant, aquesta primera idea de que no és un dret absolut com cap ho és. En segon lloc, lligat al primer, la comunicació és fonamental. És fonamental perquè una vaga o mal convocada o no comunicada en el marge que estableixi la normativa pot ser declarada il·legal. I per tant, això pot posar en risc la protecció d'aquells qui vulguin exercir-la. Per tant, compte en tenir clar que això és així. Generalment, quan ho fan sindicats majoritaris o sindicats, doncs, que estan avasats a fer-ho, no hauria d'haver-hi problema, però tinguem en compte aquesta qüestió. I finalment, pel que fa a les actuacions policials, sí que és cert que en aquest cas els Mossos d'Esquadra tampoc és que tinguin un manual de si es poden o no es poden tallar vies, i per tant l'actuació dependrà de, com deia abans, la discrecionalitat i la proporcionalitat del risc que es pugui valorar en cada moment. En general, facilitar la identificació hauria d'evitar denúncies per desobediència. Si jo no estic fent res mal fet, res fora de lloc, no hauria d'haver-hi cap problema, no? Per tant, ostres, fem-ho, però fem-ho correctament.
Exacte. I un dels temes que has comentat, no?, que és important complir els serveis mínims, perquè si no podria ser motiu de sanció, això vol dir que si a nosaltres ens toca fer serveis mínims, no ens hi podem negar, no, Jan?
Sí, jo entenc que aquí, per una qüestió organitzativa interna, doncs sí que hi deu haver algun tipus de comunicació, de dir, escolti, qui té previst fer vaga i qui no, i per tant qui ha de garantir això. Sí que és cert que el fet de que hi hagi serveis mínims no implica que en aquells dies hi hagi d'haver avaluacions, hi hagi d'haver avançaments de temari. De fet, hi ha gent que fins i tot pot considerar fer vaga i no es manifesta i va al seu lloc de treball, però no exerceix les funcions que li correspondrien en un dia de normalitat. I això, per tant, també es consideraria fer vaga, no? Però sí, aquests serveis mínims s'han de complir i correspondrà, doncs, al centre trobar els mecanismes per fer-ho, per garantir-ho.
Doncs, Jan, moltes gràcies per explicar-nos avui en detall, no?, aquest dret a vaga que últimament moltes persones estan exercint per defensar els seus drets laborals, per reclamar millores, i sempre va bé, no?, saber una mica les bases d'on venim, de quin és el marc jurídic que hi ha al darrere, per saber amb garanties què podem fer i què no podem fer.
Correcte, sí, la vaga és una eina garantida, una eina que tenim com a treballadors, funcionaris o no, i que, per tant, doncs, està bé conèixer-la, està bé exercir-la i saber com es pot fer, no?, per saber, doncs, quines conseqüències té i que tampoc posem el risc al nostre futur professional.
Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
Molt bé, moltes gràcies i fins la propera.
I el vent i el rigor de la tempesta. Hem fet força de la por, som la guspira en la foscor que fondrà aquesta glacera. Quan hem caigut ens hem alçat, renaixent en un cos nou, amb la lliçó més apresa. Sempre amb un peu al record, per no oblidar mai qui som i fer honor a la promesa. I si penso en tu, m'allibero del meu pes, les ales d'un ocell. De totes les causes, la més noble és la que sents, murmurar incansable entre batecs. Hey! Hey! El setge que ens estreny sols ens fa més lliures. Hey! Hey! Mira la fe i el seny, que no es doblega ni rendeix com un xiprer d'arrels profundes. Recordarem els que han marxat i ens unirem en el seu cant com una veu al llarg dels segles. Si som petits entre titans farem que compti cada pas, ja no viurem en l'enyorança de les ferides del passat, de les batalles que hem perdut, sempre hi neix nova esperança. I si penso en tu, m'allibero meu pes, com tenint les ales d'un ocell. De totes les causes, la més noble és la que sents, murmurar incansable entre batecs. Hey! Hey! El setge que ens estreny sols ens fa més lliures. Hey! Hey! Mira la fe i el seny. Les ales d'un ocell. De totes les causes, la més noble és la que sents, murmurar incansable entre batecs.
Hey! Hey! I amb el setge dels Catarres ens acomiadem. Deixem aquí el programa d'avui i ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dilluns.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.